És l'hora de l'especialista. Avui amb...
Els millors moments sempre a la Vinoteca. Esmorzar amb l'ambient del mercat, fer el vermutet a la terrassa, dinar de tapes amb vins a copes, un bon àpat cuinat al moment amb peix o carn dels mateixos placers, o el plaer de triar un bon vi entre molts vins. Són els moments Vinoteca, plaça Mercat d'Olot.
Som-hi, doncs. Aquests són els moments Vinoteca i també podem dir moments celler pivernat, perquè són dues coses que es complementen una amb l'altra. En Miquel Fluvià es troba amb nosaltres aquí a l'estudi de Ràdio Olot, encara que ens trobem en aquesta setmana de festa, podem dir de vacances, aquesta Setmana Santa. En Miquel no se'n va a la Setmana Santa, es queda aquí, però ell aprofita ja, altres dies.
Jo anava mirant amb uns ullets, va dir, festa per segons qui, però
Tu ja m'entens, Vull dir, la gran majoria sí, sí. Fan vacances, si més no, festa aquesta setmana, o si més no, agafen uns dies, no?, de vacances, perquè són els dies més punters de l'any i tot això. Bé, sí, com sigui, nosaltres som aquí. Nosaltres som al peu del canó i volem explicar-vos moltes coses, perquè en Miquel ha arribat... Mira, ara que dèiem això de les vacances i tal, tu vas anar uns dies, pocs dies, al Priorat.
Exacte, allò que diuen, diu, noi, no et queixaràs. Diu, no fas festa per Setmana Santa, però ja
l'has fet.
Ja l'has fet, també és veritat,
Per això mateix,
la cosa va partir.
És que m'has posat una cara quan he dit lo de la Setmana Santa, i dic, caram, si acabo d'arribar ara de veure uns cellers i unes històries i tal.
Sí, sí.
A veure, què has anat a veure? Què has fet?
Venim del Priorat, a més, tots sabem de les jornades que hem tingut espectaculars, vull dir que amb un clima increïble, doncs, evidentment, i amb les pluges que hem tingut, imagina't com està el paisatge. Tenim la Garrotxa, que està explosionant de colors verds diferents.
Que sigui només de colors, perquè de colors. Això de la Garrotxa que explosiona, no malament rai.
Estàs fi, avui.
No, home, perquè si algú ens està escoltant des de fora de la Garrotxa,
no,
diu,
clar.
La Garrotxa explosiona, diu, ai, els volcans.
Sí, no. Explosiona de color.
Molt bé, el paisatge.
Doncs imagina't també, doncs, el Priorat, un tema, evidentment, no arribant als nivells de la Garrotxa, però, evidentment, amb uns nivells semblants, no? I, bàsicament, la idea, doncs, era anar a visitar, bàsicament, més que un celler concret, no? I he estat de visita, doncs, a Mas Martinet, un dels cellers de referència, doncs, del Priorat, i un altre celler del Montsant, que, al fi i al cap, els propietaris són els mateixos, l'ànima mater, doncs, és Sara Pérez, que seria, doncs, el Venus Universal, que està al Montsant. Vull dir, són dos, és a dir, són els dos caps d'un mateix celler, no? Però bàsicament...
Però quan tu dius, són dels més importants que hi ha al Priorat, no?
És a dir, seria un dels cellers de referència, doncs, que tindríem al Priorat. I jo m'atreviria a dir un dels cellers de referència a nivell, doncs, de Catalunya i a nivell mundial, no? Vull dir, són d'aquells cellers que el que fan marca tendència i realment serien allò on moltes mirades s'hi acaben clavant per veure què s'ha de fer i com s'han de fer les coses.
Perquè en el món dels vins, ara que dius això, es copien uns als altres.
Evidentment.
És a dir, com el món de tot.
Com a tots els mons, i el que digui el contrari és un mentider. Vull dir, no, és a dir, en una societat més tan competitiva com la que tenim, en què teòricament també tot està inventat, doncs el que ho fa bé, tothom se'l mira i, vulguis o no, doncs acaba marcant tendència i sent una referència, doncs, del que s'ha de fer. I el món del vi no és diferent a molts altres que puguem dir i segurament no en trobaríem cap en què això no s'acabi produint. Vull dir que és un axioma, doncs, inevitable, no?
Molt bé.
I m'agradaria, doncs, és dir, realment la visita a Mas Martínez són d'aquelles visites a un celler que realment et marquen fins i tot, jo diria, la vida, perquè, és a dir, estàs visitant un espai, un celler on s'elabora un vi que realment és espectacular, que és referència, i una manera de fer-hi, també molt important, una visió del món i de la realitat que té uns resultats, que són, al final s'acaben traduint, doncs, en un vi determinat que es pot veure en una copa, no? i poder per entendre una mica hauríem de veure qui hi ha darrere, no? Qui hi ha darrere d'aquest celler i quina vida ha tingut i quins passos ha fet per arribar a fer el que està fent, no? Per entendre-ho. I nosaltres aquí ens hi trobem bàsicament dos personatges. Una és Sara Pérez Ovejero i l'altra en René Barbier Jr., el fill del mític René Barbier. Però d'aquests dos ens centrarem bàsicament en Sara Pérez, perquè és la, jo crec que és la persona, doncs, que marca realment la diferència en tots els respectes amb el sector masculí, no? Si parlem de principis dels anys 70, el Priorat pràcticament era una zona, doncs, que mítica en l'elaboració de vins, que tenia una llarga història, que va patir molt greument, i ja n'hem parlat moltes vegades, doncs, la guerra civil i l'abandó de la vinya després de la guerra civil, i una zona mítica bàsicament de vins a granel, no?, que tenia un vi de gran qualitat, amb un potencial de gran qualitat, que estava pràcticament, doncs, molt abandonat. La vida del camp era molt dura, continua siguent ara, però això va provocar aquest abandó, i com que no estava prou valorat el vi que es feia al Priorat, vull dir, estava mal pagat, i viure del vi en aquesta zona era realment, doncs, difícil, yeah. I per això la gent va marxar, no? Fins que als anys 80 va aparèixer, bàsicament, podríem parlar de tres o quatre joves que varen, a la vegada se'n varen donar compte d'una cosa important, que era que el Priorat tenia un potencial increïble, que tenia un terroir, una terra, doncs, per elaborar vinya de primer nivell, amb una, com hem explicat també moltes vegades, doncs, la licorella, que en diuen allà, que és aquesta pissarra, però no és una pissarra compacta, sinó és una pissarra molt laminada i que es trenca amb molta facilitat, que permet, doncs, que les arrels de la vinya, doncs, penetrin a l'interior i la puguin traspassar, i amb uns components minerals que li aporten molta vida, doncs, a la planta, no? Se m'han donat compte d'això, a part d'un clima extraordinari, bueno, en fi, les condicions òptimes, doncs, per poder, doncs, elaborar bon vi, no? I també una altra cosa, i la vinya que ja hi era, una vinya que no s'estava treballant bé, que estava pràcticament abandonada, però que tenia els seus anys, vull dir, tenien vinya vella, vinya fins i tot plantada en els moments de més problemes que hi havia, que, és a dir, vinya plantada als anys 30, l'any 39, fins i tot després de la Guerra Civil. I davant tot això, doncs, va aparèixer, doncs, aquests joves, l'Álvaro Palacios, doncs, en René Barbier, pare, o en José Luis Pérez, no? I es van repetint els cognoms. I, bueno, aquesta gent, doncs, van posar en el mapa, doncs, el Priorat, van començar, doncs, a elaborar vi, tal com vinya i vi, doncs, tal com s'ha de celebrar en el món modern, no? I varen, doncs, realment crear productes, doncs, de primer nivell i vins de gran qualitat, que fins avui dia, doncs, el Priorat està considerat, doncs, una de les millors regions vinícoles que tenim al món, no? Només el Priorat només té un petit problema, que és molt petit. Que és molt petit, i dins un món tan globalitzat en què els negocis que volen són també quantitat, doncs, el Priorat poder no se'n parla, o que s'hauria de parlar, perquè no pot oferir el que demanaria el món, perquè realment és tan petit. El Priorat, puges a dalt d'una... el punt més alt del Priorat, estem parlant dels 600 metres, des de 600 metres, que és un dels llocs com que... on te vaig estar ara fa uns dies, doncs veus tot el Priorat, veus tota la DO, i te'n dones compte d'un minúscul que, que, que arriba a ser.
Home, però no? Això per altra part també és bo, perquè vulguis o no, també és qualitat, no?
No, evidentment.
Si n'hi ha poc, es valora encara més.
Sempre i quan el facis ben fet.
No, clar.
Que aquesta,
clar,
és, la, clar. Aquesta és la gran sort que
però,
tenim,
però
no?
Però estem dient que sí, que s'estava fent ben fet, no? Ara,
sí, evidentment, no? Per continuar amb la història, que no ens marxem del relat, doncs d'aquí apareix, doncs, al cap d'uns anys, doncs el José Luis, hem parlat de Josep Lluís Pérez, que va crear el celler de Mas Martinet, doncs tenia una filla. Aquesta filla li va posar per nom Sara, la Sara Pérez, i als 9 anys aquesta nena, doncs, que venien de Sant Cugat. En Josep Lluís Pérez era tècnic, doncs, de professor de biologia, va anar a Falset, doncs, a l'escola tècnica, doncs, de biologia i enologia, no? Com a professor, i llavors va fundar, doncs, el celler de Mas Martinet. Aquesta nena va marxar de Sant Cugat amb un canvi radical a Falset. Això pràcticament des del punt de vista d'una nena de 9 anys va ser com un càstig, no? Passar, doncs, certament de la ciutat a un lloc tan petitet com és el camp de la zona del Priorat, a Falset, i aquesta nena va créixer, doncs, al voltant del món del vi, i quan va ser jove, doncs, va anar a estudiar a Barcelona. Va estudiar biologia. La biologia no li acabava de donar, bàsicament perquè va estudiar biologia per una cosa que jo explicava per ella mateixa, de que molta mainada quan són petits és allò de t'agraden les plantes i els animals, no? Doncs el camí lògic és dir, doncs, bueno, m'agraden les plantes i els animals, biologia. Però mai ella havia pensat en el món del vi. A tercer de biologia va compaginar la biologia amb la filosofia, perquè es qüestionava el món, on era, què era i què estava fent allà.
Ella mirava més enllà, no?
Mirava molt més enllà. No? I certament tot això ho explico perquè quan parles avui dia, que han passat 30 anys, parles amb la Sara Pérez, doncs, de 50, en aquests moments 54 anys, no? Te'n dones compte de que la seva manera de parlar té un substrat i té uns orígens, no? que són aquests. I ell explica, doncs, de que hi va haver un cert moment que va dir he de tornar a casa. És a dir, allò, la pregunta aquella, qui sóc, on sóc i què estic fent a la vida, no? I què vull ser, quan es va fer aquestes preguntes, que per això estava fent filosofia, sí, al final sí. Se'n va donar compte que tot la cosa era molt més senzilla i que ella, que el cor li demanava, doncs, era, doncs, tornar als seus orígens. Els seus orígens era la nena de 9 anys, els seus orígens eren Falset, els seus orígens eren el Priorat, no? I tornar en el món del vi. I que i això se'n va donar compte, la imatge és molt gràfica. Ella explica, doncs, que estava a la facultat a Barcelona i un bon dia estava a dins del laboratori, doncs, fent fent anàlisis i estudis del cogombre.
Oh, caram, no? Caram, quina inspiració, no?
Sí, sí. I allò que dius, estàs al microscopi analitzant el cogombre i dius... Què cordons estic fent jo aquí?
Analitzant, no? Un cogombre.
Analitzant un cogombre, no?
Bueno, clar.
I és esclar. I llavors dius, vale, sí, és que està clar. Diu, ho que deia és tirar el cogombre per avall.
Home, també hi ha d'haver persones que l'analitzin, el cogombre.
No, està clar.
Si
no,
malament,
com a existència de vida, realment.
No, tampoc és...
La imatge és contundent.
No, és que ja me la imagino, també.
Sí. Clar. En definitiva, doncs, va tornar al Priorat, però bàsicament, és a dir, ell el que es buscava ella mateixa, buscava, és a dir, el qui sóc, on sóc, com vull ser, no? les grans preguntes. I en aquells moments, doncs, es va trobar, doncs, amb una societat, doncs, d'homes, I ella era la dona que certa manera doncs canviava una mica els rols i de la manera que es treballava i s'executava les coses pel priorat, no? És molt graciós ara, quan la veus ara aquests moments.
Perquè ella quants anys té ara? Aquesta...
54 anys. 54. 54 anys. I quan la vaig, per exemple, fa uns dies, quan la vaig anar a veure, doncs et rep i a les mans és una cosa que avui dia, encara avui dia, causa, és a dir, crea curiositat. I fins i tot no amb una dona, fins i tot ha estat també amb un home ara, no? Vull dir que és una cosa molt poc habitual, és a dir, que una persona et rebi els dits i porti un caliquenyo.
Caram.
No? Vull dir que,
és fumadora de puros.
És fumadora de puros i de caliquenyos, concretament.
Sobretot,
no?
Sobretot caliquenyo, que fa més pudor encara.
Sí, sí. I ella em va rebre, és a dir, que no li vaig fer cap comentari ni d'això, perquè vaig trobar que no era correcte, no? Però que et sorprèn el fet de que et rebi amb un caliquenyo. Però és que si el que més rebut amb un caliquenyo ha sigut la seva parella, en Renier, en René Barbier...
No et ve sobtant tant.
No, no, igual, perquè sí, és a dir, no és habitual avui dia que una persona vagi amb un caliquenyo a les mans.
Ja.
Cosa que poder fa 20-30 anys era més habitual, però sobretot eren homes els que portaven...
Sí, però no pensis, encara n'hi ha, de persones que fumen caliquenyo.
Sí, no, suposo que sí, però...
I es noten, i es noten per l'olor.
Totalment, ella explica sempre de per què fuma caliquenyos, no? Ella es trobava en aquestes reunions, doncs, d'homes, no? I, esclar, i quan es parlaven de les coses, doncs el que li feia molta ràbia és dir que, per exemple, estaven a una taula i demanaven allò cafès i tallats i això, i si es demanava algun tallat, el tallat li portaven ametlla,
ja,
no?
Ja, ja.
I ella diu, no, jo vull un cafè concentrat, potent, curt, no?
Ella havia d'estar a la mateixa alçada que els homes,
exacte,
perquè no?
I els homes fumen caliquenyos, doncs jo també un caliquenyo,
doncs, sí,
no?
Senyor.
I els homes diuen tacos, doncs jo també m'expreso amb tacos, no?
Doncs sí, senyor.
Més que marcant, dic, jo soc com els altres, i ell explica que va començar a formar caliquenyos i... per això, però no li agradaven.
Però ara sí que li deuen agradar.
No, no.
Tant d'anys.
Ha passat els anys i ara fuma caliquenyos perquè li agraden. No?
Oh,
i gaudeix fumant puros. No?
Està bé.
Però bé, bàsicament, això que et marca doncs, també és el poder d'aquesta persona. No?
Marca personalitat.
Marca molta personalitat.
Sí,
és una persona que hi fa el que fa perquè s'ho creu i estima profundament el vi. És a dir, ella diu fa vi perquè li agrada el vi, no? I fins i tot, i llavors hi ha una altra cosa que explica en uns certs moments al principi, ella feia, va començar fent vi, i feia el vi, bueno, el tradicional, el que es feia normalment al priorat, no? Que és, bueno, és un concepte del vi de sempre, no? I ella, però quan ella, a nivell personal, ella bevia vi, bevia una altra classe de vi. No? I va dir, és que a partir d'aquell moment, no, alguna cosa no estic fent bé.
Yeah.
És a dir, com pot ser que faci vi i no me begui el meu propi vi?
Vull dir, clar, que hauria de ser el contrari, no?
És a dir, és dolent. No és pas de dolent.
Però no m'acaba d'agradar.
Però no és el que m'emociona.
Ja.
No? Diu, a partir d'aquell moment, i això ja porta doncs, més de 20 anys fent-ho, va dir... he de fer vi que m'emocioni i que tingui ganes de que sigui el vi que vulgui beure i em begui, no? I a partir d'aquí ha estat el gran moment en què Sara Pérez s'ha fet un referent. Per què Sara Pérez és un referent? Perquè fa uns vins molt autèntics, uns vins, com ella diu, vibrants, i per entendre que és un vi vibrant no hi ha altra solució que beure-se'l, i te'n dones compte que són uns vins diferents, uns vins que tenen un altre concepte, una altra manera de fer, que en paraules costa molt de poder-ho expressar, no? Perquè fins i tot a mi moltes vegades m'havien parlat d'això dels vins vibrants, no? Què és un vi vibrant, no? I tu estàs davant de la Sara Pérez i ella et diu un vi vibrant i agafa els dits i com si estirés la llengua, doncs fa un gesto doncs, de vibrant i com si agafés la llengua l'estira, no? Doncs, vale, molt bé, però si no te'l veus,
No saps de què parla.
No sabem de què estem parlant, no? I és un concepte totalment diferent en el món del vi. Però allò és un vi viu. És un vi vibrant, és aquell vi viu, aquell vi diferent, aquell vi que al final mai és igual d'una anyada a una altra anyada, no? Aquí és una de les grans de les grans diferències, doncs, que hi ha del vi realment de qualitat. Aquests vins que sempre són iguals, que anyada darrere anyada, doncs, són idèntics, són vins que moltes vegades els hi falta això, els hi falta, no són vibrants, els hi falta ànima, no tenen una vida pròpia, no? Com pot ser que un vi sempre, cada anyada ens surti igual? Això és impossible. És a dir, si tu fas un vi tal com s'ha de fer, és a dir, com s'ha de fer un vi? Doncs tal com feien els romans, no? Fa 2.000 o 2.500 anys, no? Suc de raïm i res més. Si tu fas servir només suc de raïms i res més, una anyada darrere l'altra no aconseguiràs mai el mateix vi. Aconseguiràs grans vins, però diferents. I podràs fins i tot, si tens suficient memòria i suficient olfacte i paladar, doncs desxifrar un any d'un altre i poder-los categoritzar, no? Però seran totalment diferents. Això és el que aconsegueix Sara Pérez i René Verbier, doncs, amb els seus vins, tant al Montsant, Venus Universal, com el Penedès, doncs, amb Mas Martinet, no? No hi ha dues anyades que siguin iguals, tal com ha de ser. Clar, això també té un secret, no? Però vull dir que no és que ells tinguin la vareta màgica per poder-ho aconseguir, no, és que fan les coses tal com s'han de fer, no? Cosa que no és habitual, doncs, en el món del vi, que això és el que sempre podríem parlar. Hi ha una norma europea que parla de que els aliments, doncs, han de portar tots els ingredients dels que està compost, no? Sí. Però hi ha una excepció. Quan un aliment, o en aquest cas una beguda, té més de 1,2 graus d'alcohol, ja no està obligat, doncs, a posar tota la composició com s'ha aconseguit aquell producte, no? El vi, evidentment, té més de 1,2 graus d'alcohol i per això les etiquetes del vi no està obligat, doncs,
a posar el que porta.
A posar el que porta. A més, estàs obligat a posar-ho si algun dels ingredients que porta pot ser perjudicial per algun tipus d'al·lèrgia, no? I per això posa que hi ha tanins. És a dir, estàs obligat a dir que porta tanins perquè hi ha gent que poden ser intolerants o al·lèrgics als tanins, no? Que els tanins per si sols no són dolents i acaben portant tanins, i tot això porta a una situació kafkiana de que hi ha gent que li preocupen els tanins del vi, no? Com si fos una cosa dolenta. Els tanins del vi no són dolents. Tots els bons vins tenen tanins. Aquí, allò que diuen aviso navegantes.
Però així perquè la persona, per exemple, hi ha persones que es posen vermelles, per dir alguna cosa, quan beuen vi. No perquè en beguin molt, sinó perquè els hi afecta d'alguna manera, suposo, no?
Sí, però això ja en parlarem.
Això no ve dels tanins.
No, ni molt menys, ni molt menys. Aquest és, és a dir, com que se'n parla les etiquetes, semblen els culpables de tot.
Yeah.
I és mentida. És a dir, quan una ampolla de vi, o que ara diré hi ha un fabricant, no? Un productor, i fa molt dèficit que el seu vi és sense tanins, d'entrada malfia-te'n.
Yeah.
Malfia-te'n, perquè aquest poder et vol vendre la moto i està explicant el que convé, no? Perquè els tanins és el més petit dels problemes que hi ha, perquè a l'hora de la veritat tots els vins de forma natural porten tanins. És a dir, perquè el taní és natural a la pròpia planta, és natural en el propi vi, n'ha de portar, n'ha de tenir, no? El que passa que a grans dosis hi ha gent, doncs, que li pot provocar, doncs, això, doncs, al·lèrgia o, o intolerància, no? Evidentment, això és com el, no sé, com el blat, no? El que sigui celíac, no? Vull dir, no hi ha solució. Vull dir que una persona que sigui celíaca el que ha de fer és no menjar blat, no? Yeah. No és una persona que sigui realment doncs al·lèrgica doncs, als tanins, doncs el que ha de fer? No beure vi. És a dir, la solució no és buscar el vi sense tanins, és no beure vi, perquè tens un problema doncs al·lèrgic, no? Yeah, yeah, yeah. Però, esclar, pel camí, com que no ho acabem explicant tot, doncs passen aquestes coses. Perquè es diu, bueno, la llei què em marca? Doncs la llei et diu doncs, de que estàs obligat a explicar això, però hi ha més de 1.000 compostos químics i additius que pots afegir al vi, no? Jo, clar, jo aquests 1.000...
I que no els has de posar, diguéssim.
No, perquè només estàs... Com que no són al·lèrgics,
clar.
No són... És a dir, d'entrada, és a dir, són aquelles coses que... Nosaltres quan mengem, hi ha mils d'aliments que prenem, estem prenent additius constantment. El que passa com que estan permesos i no et mataran,
clar,
no?
Clar. Però
te'ls estàs prenent. És a dir, no és una alimentació natural. El vi és un producte totalment natural. I si el vi el féssim com els romans, doncs seria un vi totalment natural que no portaria cap additiu cap producte químic afegit, no? Uh-huh. Avui dia es podria aconseguir i a més s'està fent, és a dir, ja puc assegurar que els vins de Mas Martinet o de Venus Universal són vins totalment naturals en què no porten afegits absolutament res. Quin és l'ingredient d'aquests vins? Raïm, suc de raïm, res més. No porten absolutament res més, no hi entra res més. I diu, i llavors jo que he estat buscant, i dic, osca, quins són aquests additius que d'això? I una n'hi ha més de 1.000, eh? Uh-huh. I una més, és a dir, llegint-ho és la manera, doncs, d'entendre una mica de què estem parlant, no? I el senyor Google, què ens diu? Diu, pla, 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 para todo ello está permitido. Levaduras, fosfato de diamonio, diclorhidrato de tiamina, gelatina alimentaria, cola de pescado, caseína, albúmina de huevo, ácido tartárico, cítrico, málico o láctico, bicarbonato de potasio, ácido ascórbico, ácido sórbico, sacarosa, enzimas pectolácticas, resina de pino carrasco, goma anos... Bla, bla, bla. Sí, tot això...
Que es pot posar al vi. Tot això es pot posar al vi.
Tot això es pot posar al vi.
I nosaltres li fotem la culpa als altres, als tanins.
Exacte, i fa pell de gallina. Llavors, totes aquestes coses, no? a part de colorants per aconseguir més color, i perquè el vi sempre... Què es busca? Que el vi sigui sempre igual. Aquells vins que sempre tenen aquell color tan maco, aquells vins que tenen sempre aquell gust, aquella acidesa, aquell aroma... És a dir, quan fas milions d'ampolles, necessites utilitzar tots aquests ingredients per aconseguir doncs, aquest vi perfecte, aquest vi que sempre és igual. I moltes vegades hi ha una altra cosa important, això. Tot això és molt barat, tot això. El quilo d'àcido no sé què, no et pensis, vull dir, no, val més el quilo de raïm que no fas
el complement aquest.
Vol dir que és una manera econòmica doncs, de fer vi, no? Sara Pérez, René Marien, no, evident que no són els únics, però el seu gran axioma és nosaltres fem vi de raïm. A dintre el celler només hi entra raïm, no hi entra absolutament res més, no? Arribant fins i tot a trencar tabús, per exemple, un dels tabús que hi ha al Priorat és el tabú del nivell d'alcohol, no? Els vins del Priorat són vins molt i molt alcohòlics, no? Són vins que tradicionalment doncs s'acostaven als 15 graus, fins i tot al Priorat era habitual trobar vins de 16 i 17 graus. És a dir, perquè estem en un territori, un terroir molt calorós, molta calor, i aquesta gran calor que provoca, doncs, un gran creixement dels sucres del raïm, amb molt de sucre, doncs, molt d'alcohol, i a nivells dels alcohol realment molt elevats, no? Aquests nivells d'alcohol tan i tan elevats, antigament això era molt apreciat, perquè es pagava més. Es pagava més perquè, permetia barrejar-ho amb altres vins més senzills, no tan alcohòlics, i llavors feies la mitjana i aconseguies doncs, un vi doncs, que allò que se'ls quedés en els 13, 14, 15 graus, no?
I l'allargaves una mica més.
Exacte. Clar. I aconseguies un vi de qualitat doncs, fent una barreja doncs, amb un vi de més baixa qualitat. Per això el vi del Priorat es pagava més a aquest nivell d'alcohol que tenia més elevat. Que no, això avui dia, evidentment, no és la tendència. I avui dia la tendència quina és? La tendència està en fer vins no tan alcohòlics, vins en què l'expressió s'expressin molt més la fruita, que és un normal, vull dir, estem parlant de raïms, vull dir, estem fent amb suc de raïm, estem fent una beguda, doncs, evidentment, la fruita hi ha de tenir una presència important, i llavors hi ha una tendència en el gust, doncs, de els vins que siguin menys alcohòlics perquè són més fàcils de beure, són més gastronòmics i molt més, és a dir, que donen molt més gust de poder beure més, no? Vull dir, si un vi és molt i molt alcohòlic, difícilment t'acabaràs una ampolla, no? Mm-hmm. En canvi, si no ho és menys, doncs tens ganes de poder una ampolla i poder, fins i tot, obrirem una segona, no? Doncs aquesta, i això és un tema totalment, doncs, de gust, no? De gaudi i d'hedonisme a nivell personal, no? Doncs amb aquesta tendència el que s'està buscant doncs, és aconseguir doncs, aquest reduïment d'alcohol. I això com s'aconsegueix? Doncs s'aconsegueix doncs, al camp. És a dir, els vins, tots els vins, on te comencen? Comencen a la vinya, comencen al camp. El 70-80% d'un vi es fa, el fa el pagès o el productor, el dolceller, en el mateix camp. Depèn del que facis a la terra, depèn del que facis a la vinya, durant tot el període, doncs, tant des del moment d'esporgar, des del moment doncs, de llaurar, si s'ha de llaurar, o de creixement de la planta, és a dir, durant tot el que facis en el manteniment del camp, tindràs uns resultats després. I aquests resultats, és a dir, i aquí hi haurà el 70-80% del resultat final. Llavors, un cop això estigui fet, si això es fa ben fet, el celler podràs fer un 15-20% addicional i acabar de rodonir aquella feina. Però si en el camp no hem fet les coses correctes, no traurem un bon producte. Què vol dir fer unes coses correctes? Doncs aquests mateixos camps doncs, on antigament doncs, trevien vins doncs, amb un grau alcohòlic del 16%, avui dia s'estan traient fins i tot vins amb un 12,5% doncs, de nivell d'alcohol. Com s'aconsegueix això? Doncs, per exemple, doncs, fent que el terra sigui més fred, no? Que no hi hagi tanta calor en el terroir, no? Allà tenim la licorella que allò agafa molt la calor, que, i avui dia què s'està fent? S'està fent una cosa que quan ho veus t'explota el cap, no? Perquè és diferent a el que es fa a molts de camps i molts de territoris, que és que sempre s'ha dit doncs, que en la vinya, doncs, si hi ha males herbes, doncs fa que una competència amb la planta i el raïm no creix bé, no? Doncs eliminem les males herbes. Allà no, allà el que es fa és deixar-hi la, entre cometes, la mala herba seleccionada, que ja no serveix tota la mala herba, per exemple, el gram s'elimina, però tot l'altre tipus d'herbes doncs, es deixen en el camp. Per què? Perquè fa una capa com una protecció pel sol, una protecció per la calor. Mm-hmm. Si el terra de la vinya doncs, hi ha aquesta mala herba, doncs fa que no hi hagi tanta calor al terra i botes el raïm que creixi amb més parsimònia, amb més lentitud i no arribi a aquests nivells tan alts de sucres que provoquen botes, uns nivells alcohòlics molt i molt elevats, no? És a dir, però això és molta feina que s'ha de saber que s'ha de fer i on te vols arribar, no? Arribant ara a l'extrem que, per exemple, en aquests moments, exemple, el Priorat, doncs Sara Pérez està fent vins amb un 12,5% d'alcohol i resulta que no pot posar-hi la tirilla doncs, de Déu al Priorat. Per què? Perquè al Priorat hi ha una norma, que això són les normes de fa anys i de molts d'anys, no? De convidar el priorat a tenir com a mínim 13,5 graus d'alcohol per poder-se dir que és priorat, no? Ostres, és que a mi els vins em surten sense... És a dir, fent les coses ben fetes...
Una mica més fluixos.
Una mica més fluixos. Doncs ara no podem... Això és una de les coses que s'hauran de canviar en els pròxims anys, però a darrere de tot això també hi ha molta història que... Veig que m'estàs mirant d'encara...
No, perquè estem passant de temps ja, però moltíssim. Bueno. I crec que això és molt interessant i ens vols explicar... Bé, ens interessa. Si et sembla, ho deixem per la pròxima setmana. Val, i així tindrem més temps i podrem explicar-ho més bé.
I explicarem per què és important això del 12,5 i el 13,5.
Ah, exacte.
Què passa en aquest grau que desapareix?
No, perquè veig que per un grau no poden dir que és del priorat, aquest vi, no?
Exacte. I per què no volen que es digui que sigui del priorat?
No ho sé, no ho diguis. No ho diguis. Deixem-ho aquí. La pròxima setmana ho descobrirem. Miquel Fluvià.
Vinga.
Gràcies, bona setmana.
Vinga, ens veiem. A reveure.
Coneixes Pibernat? La nova botiga de vins, caves i alimentació gourmet a les Tries. Hi trobaràs vins de guarda, xampany, caves, licors, cervesa artesana, vermuts i molt més. Pibernat. Tu tries.